A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Avui és dijous i passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Un programa fet, pensat i dirigit per professionals del món de les nostres residències i dedicat a les persones que vulguin estar ben informades del món de la tercera edat. En cada programa comptem amb experts en cuidar o ajudar a la gent gran i demostrar quant de gratificant pot ser ajudar a les persones que més ho necessiten. També tindrem notícies, parlarem de feina amb la borsa de treball. Com sempre, també contestarem als oients amb la consulta del treballador social. Tot això serà a És Gran Ser Gran. Comencem. Salutacions al equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, José Matoses, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda,
Josep. Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social, Carles Reixac. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, qui us parla, Marc Rius. Com fem sempre, abans de començar, escoltem un consell.
La hidratació és un aspecte fonamental en la salut de les persones grans. Cal beure aigua, però a vegades costa, perquè tenim problemes per empassar. Quan això succeeix, el millor és anar al metge i recordar que hi ha molts aliments que ens ajuden a estar hidratats i potser costen menys d'empassar. Els tomàquets, la síndria, el meló, la taronja, són aliments que ens ajuden a estar hidratats.
Avui, com fem cada dijous, coneixerem diferents aspectes i eines del món de les residències. Ens presenten i condueix els convidats d'avui el senyor Josep de Martí. És jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'InfoResidències i patrocinador d'aquest programa. De nou, bona tarda.
Endavant. Què tal? Molt bona tarda. I seguim parlant el que vam començar a parlar ahir, el tema de la setmana, el tema del mes, que és aquesta epidèmia, la grip, però... Ahir vam parlar d'uns consells, vam repetir els consells que està donant la Generalitat, que està donant el Ministeri, que ens arriben d'Europa, que moltes vegades són consells de sentit comú, però que ens obliguen a canviar una miqueta alguns hàbits.
Perdona, m'ha agradat molt que hagis dit la grip. No has fet la por del coronavirus, el COVID-19, m'ha agradat molt, perquè realment és una grip.
És un... Sí, és que a mi em fa gràcia perquè cada vegada som més tècnics nosaltres, no? Sí. Perquè es veu que això de coronavirus és un tipus de virus.
És que el nom ja fa por, eh?
Sí, però que ja entre els metges i els biòlegs els coneixen, no? Però a vegades quan dius, és que tinc un constipat, això no sembla, si diu, no, és que tinc un virus que de tipus tal i qual.
Això és més important, ja canvia.
Però sí que voldria dir una cosa. Ara sembla que tenim molta por. És normal que la gent tingui un cert tingui respecte, però només voldria posar una mica en un context històric. Durant la història de la humanitat, des de que la gent va deixar de, diguem-ne, d'empaitar les manades dels animals i va assentar-se en ciutats, va començar a conviure amb les malalties infeccioses, sobretot per un motiu, i és que abans, quan la gent érem caçadors i recol·lectors, vivíem en un entorn obert, vivíem un temps, els nostres avantpassats uns dies en un lloc, després anaven a un altre, però va haver-hi un dia que la gent va començar a viure en un mateix lloc. I aleshores, dient-ho així d'una forma així una mica vulgar, feia caca al costat d'on treia l'aigua on bevia. Clar. I aquí van començar a aparèixer les infeccions. I després vam començar a tenir la brossa, que la llançàvem al costat. Teníem uns animals que eren els rossegadors, les rates, sobretot, que vivíem al nostre costat, que portaven uns paràsits i tal. Aleshores, durant la història, s'han anat produint moltes plagues, moltes epidèmies. I a vegades penseu, sí, la peste. Però quan parlem de les pestes més grans que va haver-hi a l'edat mitjana, les més grans van afectar a Euràsia, diguem-ne, Àsia i Europa, però no van afectar Amèrica. La primera gran epidèmia que tenim que afecta tot el món es va produir fa exactament 100 anys. Mira. I és el que aquí diem la gran gripe, però a la resta del món, saps com li diuen?
No.
La grip espanyola.
Carai, ens fan culpables.
Sí, però saps per què? Perquè resulta que la grip espanyola, la grip que es coneix a tot arreu com a grip espanyola, va començar en 1917. En 1917 hi havia la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Aleshores, a les trinxeres d'Europa i en uns campaments militars dels Estats Units van notar que començava a morir gent jove. I començava a morir per una grip que era molt forta, extremadament forta, extremadament infecciosa. Però els diaris a França, Anglaterra, els Estats Units tenien censura. Per què? Perquè com hi havia guerra, no els deixaven donar notícies negatives.
Clar.
En canvi, com Espanya va ser neutral a la Primera Guerra Mundial, la premsa espanyola va començar a parlar d'això. I aleshores es va, a tot arreu van dir, bueno, això és una cosa que passa a Espanya.
La vam carregar.
Clar, va acabar la guerra el 2018 i saps quanta gent va morir a Espanya entre el 18 i el 19 de la grip? De la grip? 200.000 persones, que suposa un 1% de la població.
Clar.
Seria com si ara gairebé morissin 500.000 de persones.
Sí, senyor.
I aleshores, a veure, va ser terrible. El que vull dir, en comparació de fa 100 anys a ara, el que passa és que resulta que ara mateix apareix aquesta grip, aquest virus nou, i al cap d'un mes, una cosa així, ja els científics han fet han investigat, saben exactament quin tipus de grip és.
De tal,
ara mateix hi ha com 200 equips a tot el món que estan investigant en saber, aviam si troben. Aleshores,
estan a punt de trobar-la.
Clar, sabem que fa 100 anys, quan havia passat un mes, és que la gent no es tenia ni idea de què estava passant. Només deien, i a més, una grip molt especial, la de fa 100 anys, perquè matava a nens, matava gent gran i matava més a gent entre 20 i 25 anys. Que era una
cosa que el coronavirus, els nens...
No, els nens encara sembla que...
Algun que hi ha afectat, però no.
I a més també tenim que el cas que tenim ara és mundial, tenim moltíssima informació, bastant prou informació bona i també informació dolenta,
també,
perquè també hi ha gent que s'inventa coses,
tant,
però el que com a mínim tenim ara és una cosa. Ens està arribant molt bona informació, hem de fer cas del que ens diuen i hem de saber una cosa que ens costa moltíssim. Hem de canviar una miqueta els hàbits. Aleshores, a mi em costa molt, quan em trobo una persona pel carrer, no donar-li la mà.
Clar.
Però potser haurem de fer l'esforç de dir, potser sí que haurem de fer això. Per què? Perquè al final, segons estan dient, potser d'aquesta malaltia d'ara, molta gent s'acabi infectant, però la major part tindrà un parell de dies dolents, o una setmana dolenta,
o no.
Aleshores, el que hem d'intentar és aprendre. Per què? Perquè el que sí que està clar és que amb l'escalfament global és probable que d'aquestes en tinguem algunes altres. Aleshores, quan més aprenguem ara, millor estarem preparats per la segona vegada que vingui.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I avui tenim al programa un convidat especial, que estic contentíssim de tenir-lo amb nosaltres. Bona tarda, Alejandro Ebrard.
Hola, bona tarda.
I moltes gràcies de compartir aquesta estona amb nosaltres. Alejandro Ebrard, ets advocat, especialista, entre d'altres coses, en dret successori, dret de família i dret fiscal. Però avui volíem parlar d'un tema que preocupa, ocupa, i un tema d'aquests del que es pensa sovint, però sempre falta aquest moment, que és el de fer testament, el de què passa el dia que jo falti, o què puc preveure, què no puc preveure, i parlem aquesta tarda amb l'Alejandro Ebrard de testaments, successions, i una mica prevenir les coses del futur.
Sí, jo sempre que començo a parlar d'aquest tema, sempre dic el mateix. Amb una herència el que tenim de preveure són dos punts importantíssims. Un, són els problemes que podem tenir entre els nostres fills, és a dir, l'herència conflictiva, aquella herència que no és feliç, aquella herència que els fills es barallen. I puc dir-vos que, sense ser exagerat, el 80-90% de les herències són conflictives. És a dir, sempre hi ha baralles.
No,
no, no arriben mai a un acord. Difícilment portem una herència que el repartiment és molt còmode, que ningú es baralla, és a dir, això és difícil. Això és la primera part. I la segona part és el tema dels impostos, i sobretot a Catalunya, que ara hi ha un canvi previst importantíssim, que tornaran a pujar bastant, és a dir, que sempre que parlem herències hem de tenir aquests dos punts molt importants. Un, preveure els problemes entre els fills, i dos, fer una previsió de testaments, d'impostos, el millor possible. No?
Ahir vam començar a parlar amb l'Alejandro Ebrard de què era un testament, de quan cal fer testament. Ja recordem que sempre cal fer testament, i això us tornarem a recordar avui. I avui m'agradaria centrar-me una mica més en temes relacionats amb impostos, diguem-ne, i després en una pregunta que potser es fa a la gent, això de viure aquí, la gent que viu aquí o la gent que viu a Madrid, o si tens un pare que viu a Madrid o que viu a València, que heredes d'una altra, és molt diferent la normativa entre diferents comunitats autònomes?
Moltíssim. És a dir, podem estar parlant d'una comunitat autònoma que paga una barbaritat, com podria ser Astúries o Catalunya, d'aquí, si s'aprova el projecte que tenim sobre la taula, que passarà a ser Catalunya una de les comunitats més cares a heretar, i, en canvi, tenim altres comunitats que no paguen gens, per exemple, Madrid. Clar, això fomenta aquests canvis, migracions, des del punt de vista tributari, migracions de canviar d'un lloc a l'altre per pagar menys. Això no és fàcil. Ni és fàcil, ni és dir, me'n vaig a viure a Madrid i així no pagaré. No, perquè precisament la fiscalitat i la Generalitat ho mira molt, no? No deixa escapar una persona que perquè hagi comprat un pis a Madrid o té un pis de lloguer a Madrid que deixi de pagar. És a dir, jo sempre dic que no és demostrar que vius a Madrid, tens de demostrar que no vius aquí, que no és el mateix. És a dir, aquí si tens interessos patrimonials, si tens pisos, tens coses, aquí si tens família, aquí si tens, no sé, subscripcions de revistes, bancs, etc, això és el que tens de tallar i efectivament demostrar que tot això està en un altre lloc i que vius en un altre lloc. I efectes dels impostos surt efecte al cap de 2 anys i mig. És a dir, si jo ara me'n vaig a Madrid i em moro el mes que ve, tributaré a Catalunya. Tinc de passar 2 anys i mig visquent allà, i llavors si moro ja no tributaré perquè ja no paga llavors.
I una cosa, ja ens la vas comentar ahir, però crec que és molt important perquè potser molta gent que ens escolta la té molt en compte. Posem un cas típic, que és un matrimoni, ara tenen potser 60 i pico d'anys, tenen un pis en propietat, potser l'estan acabant de pagar, i tenen 2 fills. I aleshores diuen, mira, al cap i a la fi tenim el pis, tenim potser un fons, alguna coseta al banc, i diu, però bueno, al cap i a la fi, per què fer testament? Total, si jo moro, ja passarà la meva dona, clar. I si ella mor, passa a mi, quan morim tots dos, passa als fills. Ens vas dir que exactament no és així, no?
No. Això és una de les situacions pitjors que ens podem trobar, que és morir sense testament. Jo sempre dic que no pots morir-te sense haver fet el testament. Per què? Perquè a Catalunya, si tu mors sense testament, el propietari, l'hereu, serà el fill teu. Però el cònjuge té dret a l'ús de fruit universal. L'ús de fruit és dret a l'ús. És a dir, quina situació ens trobem? Pues que aquesta senyora de 60... Dic senyora perquè normalment morim sempre primer els homes, sí. Nosaltres. Llavors, aquesta senyora, quan tingui 90 anys i potser estarà ingressada en una residència i portarà 10 anys amb un Alzheimer, els fills, que l'únic que volen a l'herència, i és molt dur dir-ho, però és vendre el patrimoni, tocar diners, perquè és així, doncs estaran esperant que aquella dona mori perquè no poden fer res, perquè a l'ús el té la senyora que a més està en una residència. Això són situacions molt lletges i que es generen quan una persona mor sense testament. I això es pot evitar.
I la forma seria anar a un advocat i que t'aconselli?
Efectivament. Fer un testament, dir, pues, si jo moro, pues, deixo això a la meva dona perquè pugui viure i deixo aquests diners o aquesta part de diners per cobrir el que és la legítima, que és la part obligatòria que va als fills, o si tinc de vendre el pis i tinc 2 fills i tinc de vendre el pis, no puc partir el pis en dos, doncs dic, doncs autoritzo la meva dona que ho vengui i reparteixi els diners, o busco un marmessor, que és una persona encarregada, un professional, perquè faci aquesta feina i faci el repartiment pacíficament. És a dir, buscar maneres per evitar problemes.
Això és el que deuen dir, això, la meitat per tu i per mi, no?
Efectivament. El consell número 1 a l'hora de fer un testament és fer lots, adjudicacions. Clar. Això per tu i això per tu, fill meu. O això per la dona o per l'home i això per tu. Fer parts. Perquè si no ens trobem que els fills hereden tots tot. És a dir, clar, que un fill serà propietari a mitges amb l'altre fill d'una vivenda. I el problema potser no són els fills, són els polítics. L'home i la dona.
Sí, les joves i els gendres. Joves
i els gendres. Sí. Que són els que diuen, tu aquest pis el tens de vendre, i l'altre diu, no el venem, que ara hi ha crisi i d'allò, i bueno, i ja està. I jo l'uso perquè és un pis que està fora de la platja, doncs jo el vull usar, a l'altre no el deixis que jo vull aquests dies, bueno, ja està, ja s'ha liat. Ja s'ha liat sempre.
I una cosa, i la gent que diu, bueno, jo no tinc res, i diu, sí, que no esteu al pis. Bueno, és del banc. Diu, perquè, total, estem pagant una hipoteca. O sigui que, total, també quan tens un pis hipotecat val la pena fer testament?
Sí, clar. A veure, aquí li deixes el mort, diguéssim, no? Clar, perquè és el pis... Tot depèn del que pugi aquesta hipoteca. Fixa't que ara ens trobem, des de que va entrar la crisi, doncs cada vegada hi ha més renúncies a les herències, perquè ens trobem gent que hereda una propietat que està hipotecada, com has dit, però és que, a més, té un bitxo. Un bitxo és un llogater, una persona dintre. Clar. Tu ni el pots treure, ni pots demanar més hipoteca per sí, pagar impostos, no pots fer res. Llavors, això és una herència enverinada. Tens de renunciar.
I perquè, quan si renuncies, no, què passa?
És trist, això, que et toqui, sí, un pis i que hagis de dir que no el vols.
Que no, clar, això no pots pagar, trist, perquè el deute és molt gran, perquè no pots vendre perquè hi ha, clar, un bitxo dintre, perquè passen totes aquestes coses. I cada vegada ens ho trobem més.
I una cosa, a vegades, tornant a un tema d'impostos, a vegades sense això que diuen, no, és que aquest és que ha d'heredar, però entre drets reals, entre les plusvalues, entre no sé quantos, i no sé què, de debò, són molts diners si heredes d'una família normal, no dic, no dic Amancio Ortega, dic una família que tingui un pis, potser, sí, o que tingui un apartament a la platja, una cosa així.
Mira, et posaré uns números, no? Una persona que hereda 1 milió d'euros. Clar, tu dius, hòstia, 1 milió d'euros, molts diners. Bueno, avui en dia, amb els valors catastrals que estan pujant d'una manera brutal, el 1 milió d'euros s'arriba de seguida perquè tens un pis que ja val de valor catastral 300 i tens l'apartament a la platja que val 300 més i després tens uns estalvis. És a dir, imagina't que té 1 milió d'euros i hereda un fill. Fins ara, això pagava 27.000 euros, que déu-n'hi-do, fer pagar 27.000 euros. Déu-n'hi-do, i tant. Pues amb la reforma estem parlant de 44.000.
El doble.
Déu-n'hi-do.
Pues quasi el doble.
És un tant per cent?
És un tant per cent progressiu. A més heredes, més pagues. Okay. Clar, que si tu, per tranquil·litzar la gent, al tanto, que no vull espantar ningú, si tu tens un pis aquí on vius, que la vivenda habitual està protegida, té una bonificació important, i tens un apartament fora a la platja i tens 4 estalvis... 40.000 euros, 30.000 euros, i tens 2 fills, això doncs, pràcticament no pagaran. És a dir, l'impost de successions amb herències mitjanes petites no paga. Al tanto amb la plusvàlua municipal, perquè aquesta no ens en recordem, tu l'acabes, sí, de dir, en canvi la gent no se'n recorda, no parla de res, però després resulta que la plusvàlua municipal tens de pagar per cada pis que heredes. I déu-n'hi-do el que cobra també l'Ajuntament.
Déu-n'hi-do, i ens ha tornat a passar el que ens va passar ahir, que comencem a parlar de testaments, comencem a parlar d'impostos i el temps vola. Alejandro Ebrard, moltíssimes gràcies. Sí que voldria dir una cosa. Si algú que t'ha escoltat volgués tenir algun aclariment o volgués contactar amb el teu despatx, sí, ens pots donar un telèfon que poguessin contactar amb tu?
Encantat, sí. El telèfon del despatx és el 93-439-7950. I si volen fer consultes per mail, doncs és secretaria@ebratabogados. Ebrat és E-B-R-A-T, tot junt. secretaria@ebratabogados.com.
I només tenim res, un segon, però i si algú vol llegir un dels teus llibres, tens alguns llibres escrits que parlen d'aquests temes, sí, no? Sí. Només recomano anar a Google i posar Alejandro Ebrard i buscar en llibres i trobaran... Testamento para torpes.
Hi ha un que és bo, que es diu Herencias y donaciones y trucos para pagar menos impuestos. Trucos legals, sí, sobretot, sí, no, que estem en un mitjà.
Trucos dels bons. Legals. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta tarda amb nosaltres, Alejandro, gràcies, i per haver vingut ahir també.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, ara escoltem unes pinzellades, un minut, escoltem les 4 estacions del compositor violinista Antonio Lucio Livaldi, nascut a Venècia. Escoltem-ho.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs, amo sense coronavirus, la borsa de treball d'inforesidències no para. Sempre està activa, sempre hi ha centres que busquen nous professionals. I, com no, comencem sempre amb l'oferta estrella, que és la d'infermer o infermera. Buscant infermer o infermera avui dijous, la residència Primitiva Barba a Sant Vicenç dels Horts i també, per exemple, Joiners, que és una empresa d'atenció a domicili. Per altra banda, si mirem altres vacants, trobem que, per exemple, també Primitiva Barba busca dos gerocultors i també busquen, per exemple, personal de cuina, la residència de la Fe a Barcelona, busquen personal de neteja, la residència Amistat i Benestar a Palma de Cervelló, que també busca un terapeuta ocupacional. Si ens movem una mica més cap al nord de Catalunya, trobem que, per exemple, el centre geriàtric Maria Gai busca un gerocultor i un infermer. I una propera obertura que es farà aquí a Catalunya d'aquí pocs mesos, que és la d'Orpé a Girona, busca personal de cuina.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Ahir vam començar la consulta ja fent una petita anàlisi de què passaria si a la nostra residència, on està el nostre familiar, es detectés un cas de coronavirus. Doncs avui hem rebut una consulta que està més o menys relacionada i és que en Quim, des de Barcelona, ens pregunta: la meva mare està a una residència lluny de casa, ja que està situada al poble on ha viscut tota la vida i on volia estar. Jo sóc fill únic i visc amb la meva dona a Barcelona i el cap de setmana l'anem a veure. Amb tot el tema aquest del coronavirus, m'aconselleu anar? Penseu que només hi vaig un cop a la setmana. Gràcies. Doncs bé, Quim, primer de tot, com deus saber, aquest tema del coronavirus, l'alerta per aquest virus està cada dia pujant més. De fet, ara fa pocs dies que la Generalitat va fer com un comunicat, unes recomanacions per a les residències. Jo partim també d'una mica de la base que ja de per si no es pot prohibir que un familiar vagi a veure a un resident. El que, dit això, el que demana és que una residència porti un control amb uns fulls de registre de quan entra una persona i quan surt un familiar, a l'hora que entra, a l'hora que surt, i a qui va a veure. Per tant, sí que es demana també que una visita, a més en aquests moments, es redueixi el màxim possible, és a dir, que sigui el més curta per evitar un possible contagi. A més, diuen que, sobretot, hem d'evitar veure familiars que, a més, tinguin patologies, que si juntés amb un coronavirus, com pot ser temes pulmonars, temes de tos o respiratoris, tot junt pogués ser encara més perjudicial. Jo et recomanaria que si cap de setmana en concret no anem a veure a la teva mare, per un cap de setmana no passaria res, perquè al final hem de prevenir i el més important sempre és la salut.
Fins aquí És gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5. Us esperem. Adéu-siau. Fins demà.